COPE Menorca.
89.6 FM.
Nou minuts per arribar a la una. Comencem a ser la tertúlia de cada divendres amb els tertulians habituals que ens acompanyen via telefònica. Joan León, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Molt bon dia a tothom. José Barber, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia a tothom. Toni Febrer, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom, bon dia. A tots i a totes.
A tots i a totes, exacte. En s'arroba, que vol dir os i as, i es, i es, i us. Molt bé, a totes i a totis. Molt bé, les gens que mos escoltin. Molt bé, res, jo crec que primer hauríem de començar que en Toni mos fa aquesta crònica de...
De la muerte anunciada.
No, després també, de la muerte anunciada també en xerrem. Però de la presentació de la Fratellitud i... vas demostrar molt interès en anar a la presentació, que era només per polítics, però tu com és polític supos que devies tenir passe per nota.
Vaig tenir passe per nota gràcies a la gestió de qualcú de la COPE, no?
Bueno, com va anar? Què te va semblar?
Me va semblar realment bé, amb el sentit de que és una encíclica que quan diu fraternitud i vol dir germans tots, o tots germans. I... tenc que dir que la va emmarcar com una encíclica no catòlica, apostòlica i romana, sinó que oberta a tothom, i es va centrar sobretot a nivell d'unes 12 recomanacions que ell va intuir que era important, i jo he anat llegint a poc aquesta encíclica. I tenc que dir que estic en el primer i en el segon capítol acabat i la lleig bastant a poc per el sentit de la importància que crec que té per a tots, tants creients com no creients. I tenc que dir que el capítol primer el recomana la lectura a tots i a tots els polítics i no polítics, perquè des d'un punt de vista purament humanístic dona una solució utòpica, evidentment, molts aspectes, el que la gent pot pensar. I des del meu punt de vista polític, m'ha recordat el capítol primer, sobretot, i el segon, que fa referència a la paràbola del bon samarità. Quan ratlla del bon samarità fa referència a tot el que representa el ser un altre. I amb això em dona la sensació de que, personalment, crec que l'any 1982, des del meu punt de vista polític i militant d'un partit, crec que concorda i supleix el programa màxim del meu partit.
Allò, quin silenci. José, li vol fer qualque pregunta, qualque comentari al respecte? José, Joan...
No, perquè jo, com que no vull llegir el que diu en Toni, vull dir, jo per fer-li preguntes i fer-li un comentari, t'hem de llegir, oi? Com que no ho he llegit, perfecte. La veritat, fantàstic. Ho deixo aquí a la gent que ha escoltat en Toni, perfecte.
Molt bé.
No, sobretot, si me permets, et diré que el nombre 1 que va fer més hincapié el bisbe és en la persona humana i la seva dignitat. I la va centrar en la vida política. O sigui que tota la política, en els fons, té que donar resposta a la dignitat de la persona humana. I en aquest sentit, resulta que tot el que representa en si la persona humana, des de qualsevol punt de vista, econòmic, social, migratori, personal, de malaltia, de Covid, etc. Si tot es funcionés en realitat en la persona humana i la seva dignitat, que en el fons es representa els drets humans i els drets civils que tenim, jo crec que la política deixaria la confrontació i arribaria a donar solucions en els problemes humans.
Per això, Gedors, que era una cosa utòpica.
Jo, com que no hi era aquí, no puc fer cap.
Tenc que ratllar, Joan.
Sí.
Un segon i ja està, ja cap. Jo el que vaig llegir va ser el bisbe Sebastià, el bisbe de Mallorca. Sí que va ratllar dels polítics, sí que va ratllar de la confrontació aquesta que feia pena, que quan els polítics estan en el Congrés allà es diuen de tot i s'insulten. Jo me quedo més amb això, que tota vegada que els polítics el que haurien d'escoltar més el bisbe Sebastià, que prenguin mesures, perquè és de vergonya el que passa a vegades en el Congrés i en el Parlament.
Vinga, Joan.
Avam, jo el que el que dic de l'encíclica Fratelli Tutti. Només hi faré com en José Barber. No li faré cap pregunta a en Toni, perquè no crec que sigui tampoc...
La persona adequada.
Per respondre'm-me cap pregunta.
Com us fa de corresponsal, perquè hi va anar, vull dir que...
Bueno, també hi va anar a ser fia meu, vull dir que... I també em vaig ratllar amb ella sobre això. Jo l'únic que li diria en el Papa, en l'encíclica aquesta que diu Fratelli Tutti, que aquesta primera visita que farà l'any 2021 a Iran, que ja s'endugui un bon guardaespaldes, perquè Iran no són Fratelli Tutti.
És un posto arriscat, exacte. Escolteu, en xerrava Antoni de d'aquesta encíclica que xerra de la dignitat humana i trobau que es fa més dignes a les persones despenalitzar l'eutanàsia, Toni, Joan?
Jo de l'eutanàsia sí que voldria ratllar.
Idò,
voldria ratllar bastant perquè, un, dins la seva feina, rep a molta de gent malalta i que quan un està malalt està d'un sentiment... I quan veu la llum en el túnel i torna a regressar, el que havia dit abans, després ho recapacita i diu, nyota que polida que et sa vida. Entre sa vida i sa mort, quan tu estàs bastant, bastant malalt i bastant ferit i sofreix bastant, que el que resa és que li llevin aquest patiment, és capaç de dir coses com que me posin un piquet i me matin. Això jo ho he sentit moltes vegades, però també he sentit les mateixes persones aquestes que han dit això. Els he sentit que deien a les al·lotes i a nosaltres quan se n'anaven, sou uns àngels, m'heu salvat la vida. Donen gràcies a que no els hi hagin escoltat en sèrio allò de donar-me un piquet i lleveu-me aquest patiment. I més avui en dia, que hi ha mitjans per llevar sofriment i mal, que abans no hi eren i ara sí que hi són, i jo crec que no podem estar en mans de ningú que decideixi si nosaltres hem de viure o si hem de morir. Me sembla que la persona és prou digna i ha de ser digna per tenir sa vida en les seues mans, no en les mans d'un altre, simplement.
José.
Bueno, jo estic totalment d'acord amb el que diu en Joan. A més, jo m'agradaria afegir una coseta, que aquí molta de gent d'aquesta que és atea i no creu en Déu, després quan se veu a les portes de la mort, ai Déu meu, després comença a pensar que hi ha una altra cosa més allà. I ja després també hi ha que dir que jo m'agrada molt aquell, i en Joan Assol deu saber molt més que jo bé, és amb el tema dels pal·liatius. Vull dir que aquesta gent que està a pal·liatius, de tots, les infermeres, tota aquesta gent que està fent feina a pal·liatius, que està intentant que el malalt, aquell que està ja masquit molt mal, tingui molt poc dolor i també tingui tota vegada una mort dolça.
Però... Són els verdaders àngels, José. Aquests cuidats pal·liatius són els verdaders àngels que acompanyen
això...
fins a l'hora de la mort a una persona que està...
Per això jo me sembla que l'eutanàsia, però jo per l'eutanàsia, crec que hi ha hagut massa frisera, com ha fet moltes coses el govern central de la mà de Podemos, de fer molta frisera per posar en marxa una cosa que jo crec que s'hagués tingut de pair un poquet més i rellenar més. Però bueno, al final ja sabem com actuen...
Ara que xerreu de friceres, quan, i ho he dit diverses vegades, quan tot el país està aturat, en canvi, el govern no ha aturat per res en lleis d'aquestes que potser en una situació normal es hagueren debatut més amb els professionals, amb psicòlegs, i es queixaven els col·lectius de metges de que no se'ls ha consultat per res per fer aquesta llei, igual que la gent de l'ensenyança també es queixa de que no hi ha hagut diàleg a l'hora de fer noves lleis d'educació. Toni...
I quines manifestacions hi ha hagut a favor de l'eutanàsia? Quines manifestacions n'hi ha hagut o no?
Cada dia pel carrer està ple de gent que ho demana.
Vull dir que no n'hi ha hagut ni una.
Toni.
Hombre, l'enfoc que jo entenc de la llei de l'eutanàsia és reafirmar un procés de llibertat. individual, sobretot. A més, aquesta llei no obliga a ningú a demanar sa mort, sinó que és voluntària. I el que ha dit en Joan també, en certa manera, és de bé. Gent que, en un principi, voldria firmar que li llevessin sa vida perquè no la pot suportar, perquè viu indignament i amb molt de mal, resulta que per dur a terme la llei de l'eutanàsia una persona, segons tenc entès, ho té que demanar com a mínim 4 vegades, o 3 vegades, o 4 vegades, passable, i pot renunciar en qualsevol moment. El que sí és evident que una vida digna i lliure també obliga a una mort digna i lliure i no en sofriment. I en relació amb el procés de l'eutanàsia, hem de reafirmar la llibertat, en aquest cas individual, de la persona davant del sofriment que vol viure dignament i lliurement i també té una mort digna.
Però aquí, clar, dius una decisió lliure i personal, però han de tenir en compte que hi ha persones, tan joves com molt majors, que per les circumstàncies personals, psíquiques o físiques, estan tutelades per l'Estat. Estan tutelades per l'Estat. En aquest cas, què passa? Clar, en aquest cas, què passa? Una persona que està desahuciada, tant físicament com mentalment, i està tutelada per l'Estat perquè no té família, perquè està a una residència, pel que sigui. Qui decideix? Qualcú pot decidir? Vinga, aquesta persona, vinga, una pensió manco.
Home, no, jo no el duc a aquest nivell. Bueno, clar, el problema és que quan ho duim a un absurd, hi ha de ser, però una persona que sigui tutelada, com tu dius, que no té cap tipus de família, doncs m'imagino que entraríem en el supòs de que quan ell no pot manifestar, difícilment un altre pot manifestar per ell. I hauríem de deixar-lo morir d'una manera molt suau i tal vegada després s'aplicarien els cuidats pal·liatius que fan, com moltes vegades fem, que és una manera,
sí, sí,
que és una manera també,
sí, sí, sí,
d'eutanàsia
de mort digna.
Sí. Digna.
Sí, perquè suposo que molta
gent... Perdona, Toni, sí, això no és una eutanàsia. Perdona, Toni, però això no és una eutanàsia.
Bueno,
cuidats pal·liatius...
Ja ho sé, que no és una eutanàsia.
La seva labor és...
Morir suaument i que no passi res, sense que passi problemes, això ja ho sé.
Que passarà un moment que arribarà a morir-se.
Evidentment.
Això és el primer que ha d'entendre aquella persona, que no li toca altre remei, però...
I és de l'eutanàsia troba Joan, com els exemples que han tenit i que ara surten per la televisió, d'aquelles persones desahuciades, amb procés terminal, que passen pena, sofreixen, que no poden tenir una mort digna?
Per això existeixen els cuidats pal·liatius.
Però si és que els pal·liatius s'apliquen, en el meu entendre, en aquella persona que està a un pas de... I en aquest cas de l'eutanàsia, ja t'ha de un quilòmetre a recórrer, com hem vist de gent...
L'eutanàsia és aquella persona que en la seua, diguéssim, eufòria. Per sortir d'aquest món, sí, eufòria, estan eufòrics quan demanen la mort. En aquelles persones,
per li cas,
i posa-li, anem a fer un supòsit, un piquet i que es mori, no. Això és eutanàsia activa. L'eutanàsia passiva, que és la que practica, la medicina, quan una persona està desahuciada, perquè ja no hi ha res a fer, perquè ja no li funciona res més, entonces es posa un de so de sedació, i a poc a poc...
Evidentment. Però no estem, no estem en aquest cas.
Estem en el cas de que...
Sí, jo crec que sí que estem en aquest cas.
Jo no li veig en aquest cas.
Vull decidir qui viu i qui mor.
No.
Perquè tu ets molt liberal, Toni. Tu ets molt liberal. Vull dir que jo vull que va amb pal·liatius. Jo, José Barber.
Bueno, tens dret. És que tens dret. És que l'eutanàsia no obliga ningú, no, José? José, l'eutanàsia no obliga ningú.
No, exactament. Jo estic a favor d'això i no estic a favor de l'eutanàsia. Vamos a veure. Així ho tenim clar. Ja no ho puc dir més fort, més clar.
Jo tampoc.
Vamos. I aquí tenim una cosa que el que diu en Joan, totalment d'acord. Són uns àngels que estan a pal·liatius.
No
enganxo d'això. A més, jo he tingut gent, jo, familiars, qui han acabat en pal·liatiu o que després hi ha hagut un moment determinat que ens han mantingut artificialment entubats, que ja no hi era la persona. I és quan te consultes, doctor, què feim? I tu has de prendre la decisió, és a dir, no vull que patesqui més, no hi ha ja aquesta persona, no vull rellar de qui era, de, no vull rellar de la persona que... vull dir, ja no hi és, el que hem de fer pràcticament és desenxufar aquesta cosa artificial, que per jo és això, mantenir-los anys i anys artificialment a una persona que no recuperarà mai en sa vida, vull dir que jo m'assembla, i si més a més, si és una persona gran, ja a ses darreries de sa seva vida, però ja m'assembla molt bé una mort dolça i que no puguin prendre decisions ni els meus veïns, ni els meus fills, ni els meus nebots, que, i tu la pots prendre un moment determinat i després quan se t'atraca dius, ai, ma mare estimada, que ho tenen de fer o no ho tenen de fer.
Però no, això no és el concepte de l'eutanàsia.
El concepte és que tu voluntàriament digues me vull morir.
Exacte.
Però exactament com aquell que diu jo em vull penjar, em vull tirar dins un pou.
Bueno,
no,
però...
perdona, que és el mateix. Jo ho critico, no. Això.
Ah, bueno,
jo critico una persona que es penja, jo ho critico.
Bueno,
que,
jo
no
ho puc...
Ni valentia, no. Ni... Jo sí, jo sé que ho critic, que vols que te digui.
Vale, tu és molt liberal. Vale, tens els directors, no criticaré.
Toni, jo no ho són tan liberal com tu. Tu, això tot ho veus bé. Tu, en el País de les Meravilles...
Ja hi som.
Ja hi som.
Som, sí, va, anem a veure.
Som el Calatrava, es Calatrava.
De la seva mare, es Calatrava, no. Anem a veure. No, és que el problema no és per fer broma, en certa manera. O sigui, jo puc respectar la llibertat d'una persona perquè puc dir que he tingut experiències a prop d'una persona que s'ha llevat sa vida. I el problema és que és molt difícil poder jutjar el que passa pel cap d'aquesta persona i la motivació que té per prendre aquesta decisió que podria dir valenta i covarda a la vegada.
No veu anar. Va. Jo també l'he tingut.
No, però vull dir que...
D'un íntim amic que em va passar un fum a l'1 darrer en sa vida seua familiar i professional.
Vale.
I se va suïcidar. Vale. Es va tirar d'un quin pis i es va suïcidar.
Bé.
Jo coneixia aquesta persona a fondo perquè era íntim amic meu. Vull dir... Jo, per fer aquestes coses, jo crec que va ser no molt valent, sinó que va ser molt covard, perquè no va saber afrontar tot el que li venia damunt, en vez de dir, mira, escolta, vale. Jo lutxaré, perquè el més fàcil és dir, mira, me'n vaig i que quedin els altres.
Vale, però o sigui, ja t'he dit, o és molt valent, o és molt covard, estem d'acord. Però vull dir que el que no podem fer és jutjar i llevar...
Ni ficar molts dins d'escalt d'un
altre. Ni posar molts, ja. Exactament, perquè quan te sou durs a nivell ja, que te diria jo, inclús de bullying,
sí.
A nivell del lots.
Sí, sí, sí.
I aquí, aquests anys passats, a Ciutadella n'han tingut, per exemple, dos casos.
Sí, i fa poc.
I fa poc. Obliga a repensar el que és aquest moment final que ell pot tenir i quina visió pot tenir del seu futur
passat,
en tots els aspectes.
Però han passat a ratllar de l'eutanàsia a passar a un suïcidi. I el que l'eutanàsia no ha de ser mai, per jo, ho vaig així, el que no ha de ser mai és un suïcidi legal.
Suïcidi assistit, que en diuen.
Legal.
Bueno, ho diuen, no? Un suïcidi assistit. Jo, inclús els metges es poden oposar.
Jo me suïcidaré. I el problema és per
no,
anar.
No,
perquè
no.
Jo també he tingut una experiència
no,
a prop.
No ho volem entendre.
I la seva esposa va dir, diu, això és una cosa que no li perdonaré mai.
Bueno, però això són... O sigui, una llei... Una llei que amb un suport social important...
Jo em sembla que frissen massa en les lleis i en segons quines no frissen gens.
Ah, bueno, això és jo... una altra opinió. Vull dir que jo amb
sí,
això no
jo
li
crec
pot.
Que... Jo li voldria demanar a en Antoni, que tu, la teva professió, ha estat professor,
sí.
Director, has viscut, suposo, a prop del bullying.
Sí.
Tu creus que si en aquests al·lots qualcú els hagués escoltat, els haguessin fet costat, els haguessin provocat que, a veure què te passa, com és que no estàs bé, tu creus que no, qualcú no haguessin pogut recuperar i posar unes mesures molt estrictes dins les escoles perquè el bullying no passi. Perquè d'això no hem tingut sempre. Jo, quan anava a escola del Lot,
sí,
també en tenia un sevillano que me tenia amargat, i un canari.
Evidentment.
Toni, és així, me tenien amargat. Jo quan t'atreia sí, un lloc, m'anava per un altre,
sí,
i mai me vaig atrevir a anar al professor per dir-li, mira, escolti, que m'està amargant sa vida.
Sí.
Vaig aguantar, l'únic que m'agradaria, i ara riureu, m'agradaria trobar el canari aquell, que era la meva edat, que vingués un dia per aquí i m'ho trobessin, sabria qui són jo. M'entens?
Sí, tots, qualcú que et sentia poderós en aquella època fotia un cascarro, fotia una baicollada, o fotia una bufetada. I acabava, però sempre perdies perquè eres el petit i eres el més fluix. Però el concepte de bullying també avui en dia apareix quan determinat tipus d'educació. I això, tenc que dir que tenc que passar un poc la pilota també a la responsabilitat familiar. Perquè moltes...
Però a vegades la responsabilitat familiar, a vegades la família no ho sap, no?
És que vaig per aquí. És que vaig per aquí quan ratlla la responsabilitat
familiar. La família famili... no ho sap, no?
Però quan vaig... Quan vaig a la responsabilitat familiar faig referència a que antigament, jo no ho sé, si ara és el mateix, dit la família, hi havia una concepció familiar diferent que inclús Weimara. La gent es reunia més, rellava més, es comentava més, s'explicaven les experiències, els pares podien influir a la vegada molt més que avui en dia, que ho deixen tot, a la tablet, en el mòbil, etc. I això dona peu a que dins les escoles apareixin els grups que eren també antes, però apareixen amb una certa incidència social més grossa que antes. Basta que ara te fotin una foto per el WhatsApp, a una lota perquè t'és nas tort, i obliga a tots a riure-se'n d'ell, cosa que antigament això no hi era.
Sí, però antigament, Toni, amb els pares, quan te reunies molt més, sorties a la fresca, xerraves... És que tu, en els pares, hi tenies molt de respecte.
Evidentment.
No te diria por, però confiança per xerrar de tot, jo no la tenia. Sol la veritat, i era fi únic. Vull dir,
bueno, jo també era fi únic. Jo fi únic, eh? I tinc que dir que amb una mirada de mon pare... Amb una mirada de mon pare en tenia prou, no em va tocar mai.
Jo, vamos a veure, jo, és una cosa que no, estic encantat dels pares meus. És una cosa que quan te vaig perdre una cosa que era molt meua. Però jo me'n record que quan sopaven o quan dinaven, hi havia dos plats que jo no te podia tragar, que era l'arròs amb llet, perquè cada setmana tenien arròs amb llet, que meua,
bueno.
I el vespre, arròs amb llet, i que feia... Jo me'n mirava i mon pare, vinga, va, José, menja. I tu, el primer que enganxava, Toni, era la canyella aquella dins la boca, i quan me vaig pisar li vaig dir, Ángeles, dos plats que no me'n faci. La fava i fideu i l'arròs amb llet. Mai més.
Me sembla no molt bé. Però també entendre que l'any de l'any 40 a l'any 45 o antes tu te va... No, també de la meva edat, no?
Sí.
De 40 a 45,
45.
Que era de la postguerra, pensa que hi havia a vegades a la casa, no, només hi havia una aixeta per donar aigua corrente, no hi havia ni banyera ni aigua calenta.
Això a Ciutadella que teníeu aixeta centrada, però és que Ferreries aigua corrent no en teníem.
Com molta gent.
A Ciutadella que estava més avançat.
I ratllant d'aquestes coses, resulta que el papa francès, tornaré, pot recordar que l'home era feliç, la família era un feliç quan no hi havia ni electricitat ni aigua corrent. I el concepte d'aquesta de felicitat i empatia social és totalment diferent d'ara.
Bueno,
d'acord, Toni.
Sí,
d'acord.
Digue, Joan.
Jo crec que Podemos, el que volen, és això, perquè el senyor Iglesias resulta que enyora el seu barri, enyora la seva casa pobra, enyora el panadero, enyora tot, però està a un xalatarro, en piscinarro i en totes les comunitats i en tots els guardaespaldes que pugui, perquè es veu es veu que no és tan popular com tot això.
I, bueno, això és igual que...
I un preu, i un sou de salari mínim.
Això de senyorança. Això de senyorança. Això de senyorança deu ser una figura poètica.
Sí, sí.
De, així que sou fills únics, en José i Antoni. Ara s'entenen moltes coses.
Sí, sí.
Los hermanos Calatrava.
Molt bé.
Jo, com que abans, vosaltres dos heu presumit de ser fi únic, i jo no som fi únic.
Jo tampoc.
Jo som fi germà de dues germanes.
Ja. Ui, estàs molt vaciat, idò.
No, vaciat, no. Jo te voldria veure a tu, amb dues germanes, deixar un calçoncillo o un calcetín.
Però això és molt vaciat.
Les bufetades te volaria. O sigui, ara, això sí, si tenc que agrair les dues germanes, que de veritat són dos sols.
M'agrada molt el cafí de fiestes perquè em sembla que de cada vegada som més humanes i conciliant totes les coses.
Què m'ho ha dit en Miguel Àngel? Que avui era la tertúlia darrere d'enguany.
Sí.
Jo crec que la darrera tertúlia d'enguany...
Estan un poc alegres.
Són projectes d'aquestes agradables.
Que teniu molta loteria comprada, no, per dia 22?
Jo, menys que l'any passat.
Sí, molt bé.
Sí, menys que l'any passat, que vols que te digui.
Jo, igual que l'any passat, cap.
No faig aquest comentari.
Antoni, em sembla que... Antoni, en sa boca petita diu que se'n fia del govern, en poca s'altra compra loteria, per si cas.
Molt. Entenc un de dècim de Ferreries.
Sí, et tocarà, idò, segons de qui bon sigui.
Bueno, ara m'agradaria que toquessis que acabés en 5 amb un nombre preciós.
Un nombre preciós, molt bé. Exacte, molt bé. Serà un any d'aquests, tothom diu, bueno, si l'any que ve diu és una mica millor que aquest ja faran bo, perquè l'any 2020, no. La veritat és que, José, què trobes tu?
Sí, però mira, jo el que escoltava avui, el que deia en Paco Tutzor, president de la Cercle Econòmic, d'aquí d'Economia de Menorca, deia que el 21 i el 22 serien nefastos, vull dir que el 23 començarien a recuperar. Si això es vaticini aquest se du a terme, lotets, malament, rai, perquè si ja fiam de la vacuna, que ja a final d'aquest mes ja començaran a posar, que després a principi d'any posarem la vacuna per el coronavirus, i me sembla que totes aquestes cosetes, hi haurà, sí, que ens en recordarem, quan han tancat els bars, quan han tancat els restaurants, quan han tancat... Però la gent després, al final, se torna a reactivar i torna a posar les coses en marxa sense cap tipus de problema. El que sí que haurien de ser molt prudents, però molt prudents, amb el tema del contagi. Vull dir que això no és qüestió de, com deies, doctor Torrent, de l'altre dia, en el diari Menorca. No han de ser d'aquests complir la norma, sinó que nosaltres hem de ser molt estrictes perquè no tinguem un contacte amb la gent en general. Vull dir, això em sembla que...
Puc portar un exemple d'ahir vespre. Ahir vespre, jo, a les 10 del vespre, vaig sortir de Sant Sai, de la Capella Verídica, i me'n vaig cap al carrer Sant Sebastià, a les voltes i tal, i hi ha un bar allà, que un temps era d'un conegut nostre, no importa dir noms, me vaig trobar de fora, així com jo passava pel carrer Sant Sebastià. El carrer Sant Sebastià té un metro i mig d'amplària.
Sí, Sant Sebastià,
O dos metres, no en té més, no?
El carrer Sant Sebastià, allà on hi havia l'antiga Acció Catòlica.
Exacte. Hi ha un bar en el començament.
Sí.
D'aquest barber.
Sí.
I doncs allà de fora, ell dia 6 o 7, no et vaig poder comptar, el Lotes, d'una trentena d'anys, sense mascareta, fumant a les totes de fora, vull dir, jo havia de passar per allà, jo anava amb la mascareta posada. O sigui, em van mirar com qui fos un bitxo raro.
Sí.
Jo m'ha passat.
No jo, a elles no. Elles a jo em van mirar com que fos un bitxo raro. I jo vaig pensar...
Va ser
aquesta hora. Si demà hi ha contagi per aquí, pues, després diran, ai, és que jo, mesquineta. La gent...
Mira, jo avui de matí m'ha passat el mateix que diu en Joan en els tenis d'amor. Ha anat a jugar els dobles, que solen jugar els divendres, són 4, vull dir, separats, sense cap problema, sortim i entram amb mascareta, per jugar, com lògicament no. I quan he sortit dels vestuaris, m'he trobat un grup d'estudiants, diré que eren estudiants perquè eren dels instituts, no sé quins d'estants, que estaven asseguts a la terrassa, que a vegades hi havia 16 o 17 lutots. No hi havia ningú que dugués la mascareta. I jo suposo que no devien ser de 7 germans, perquè devien ser de famílies diferents, que ha estat a punt de dir, jo. Escoltau, les mascaretes aquestes on són? I si m'haguessin de so encara tocar un pot... Els havien de dir, mira, sabeu com us dic, jo he estat president d'aquest club, així que agafau i sortiu i m'ho anau d'aquí. Perquè aquí nosaltres podem dir es qui entra i qui no entra. Perquè jo m'han fet pena. Perquè aquesta gent es pensa que això ja ha passat. No. I el que deies tu, tot torrent, vull dir, això el tenim aquí, el lot. Sí. I si no, no pujant la guàrdia, això serà pitjor més que bé.
Clar, el que passa és que mentre no te toca de prop, la gent no el veu i no sé què era. Una entrevista que va a no sé qui, quin diari. Jo, sí. Per inter... Diu, han banalitzat el tema de la mort i sembla que és que...
Bueno,
la gent es mor, però bueno, pots morir els altres.
El problema que tenim aquí des del punt de vista social, des del meu punt de vista, és que la gent no els veu a prop. Mentre no t'afecta o no afecti a qualque amic o qualque familiar, la gent diu que això no va amb ell. I quan veu les estadístiques de la UCI i del coronavirus, o sigui, per amunt i per avall, es pensa que no va amb ells. I el que deies,
perdona, Toni, jo encara seria més radical amb això. Bueno, jo anava a demanar a ells, vosaltres que llegiu els diaris, les informacions
del no.
coronavirus,
te diran
vosaltres
que no.
Escoltava la COPE i les ràdios normalment,
te diran
estic
que
convençut
no.
que a ningú, tothom de, amb el mòbil allà,
amb el mòbil i mirar-lo seu, i punt.
Amb el TikTok,
i mirar-lo seu sí. I poca cosa més. Vull dir,
bueno, i el que deies tot d'una de l'economia, jo us vull fer una pregunta en el sentit que jo crec que després d'aquesta pandèmia, que qualcú a insinuar que era una guerra mundial encoberta per la quantitat de morts, resulta que jo crec que no serà mai igual. Jo crec que, des del punt de vista econòmic i social, des del punt de vista nostre local de Menorca, ens hem de replantejar uns altres mecanismes per sortir-ne d'espàs. I no podem confiar única i exclusivament en la vacuna. Perquè la vacuna, vist que tots, o un 70 o un 80% de la població, no estiguem vacunats, no hi haurà el que diuen de rebanyo.
La immunitat de rebanyo.
I tu creus que no tornarem a anar al 2019, d'aquí 2 o 3 anys, que no. Això ja haurà passat?
No.
Sense cap... No tornarem a anar en aquella activitat econòmica que hi havia el 2019?
L'hauran de modificar, repensar i refer.
L'any de replantejar-ho crec que és així, perquè una volta que la gent s'hagi vacunat, és vacunar-se i habituar a vacunar-se per erradicar una malaltia.
Que no l'erradicaràs.
No l'erradicaràs en un dia, no, ni en un any.
Ni en un cicle.
Ah?
Ni en un cicle.
Aquesta malaltia hi serà. I com no. que hi serà, hem de pal·liar.
No serà com la Rosa i el Roser, no són.
Han de pal·liar els efectes ja començant per uns bons hàbits higiènics i una vacunació. Evidentment, passa per aquí. Jo segueixo demanant a tothom des d'aquest puesto que m'adona la ràdio, aquesta veu que m'adona per dir-ho activa i passiva, que rentar mans, higiene, boca tapada...
Metro...
Quantes vegades mos d'en sàvia i mon pare i mon mare hora de tossir, posat la mà davant la boca, gira cap a l'altra banda? Quantes vegades?
Antes de menjar, rentes les mans.
Penseu, antes de dinar, que t'he rentat les mans, era el primer que mos deia. Vull dir, aquestes coses encara estan vigentes. Per tant, fem això i sobretot, jo, quan me toqui, vull ser dels primers en vacunar-me.
Molt bé. Residor, a veure si diuen que a final d'any començaran. I tu, José?
Deixarem que siguin Joan, la veritat. Sí, jo no vull frissar. Jo m'estim més dur la mateixa vida que duc ara, que m'hi esmir, vaig amb molta prudència, no vaig a unes reunions multitudinàries. Jo quan sento aquí que volen organitzar ja concerts, que ara l'any que ve, a puestos públics, encara que siguin...
L'aire lliure.
Obert, més igual. No, senyor, vamos a veure. El que fan ara el col·legi de Sant Josep diumenge, el del Belén Viviente, virtualment, virtualment, ho haguéssim pogut fer en tranquil·litat tal vegada, però la prudència aquesta d'un col·legi concertat, Toni, sí, un col·legi concertat, que no és de rics, que no és de rics, perquè te puc dir un dia, te convidaria que vinguessis a una sortida del col·legi i veuries...
Sant Josep, allà no, Nacions de Gràcia.
No, dintre no, de fora. Quan els al·lots surten i veus les famílies que tenen els al·lots en el col·legi que ha concertat, que no són famílies riques, són famílies bastant de classe mitja tirant pen darrere. Bueno, i això t'ho puc assegurar, jo perquè vaig a cercar els meus nens més d'una vegada.
Bueno, però jo no mai he dit que els governs, que els col·legis concertats fossin de rics.
Hombre, clar, senyor,
no ho diu, no ho diu, és que no ho diu, Josep.
Però hi ha comunitats que diuen que es blinden per uns quants anys, fan que la gent es matriculianta,
sí, no sé quan sortirà.
Múrcia i Madrid ho fan.
Múrcia i Madrid, que han blindat els concerts, que han adelantat els concerts a 10 anys per impedir que, en certa manera, es pugui aplicar un article de la llei Celà que diu, en certa manera, no sé si ho vaig entendre malament, que l'oferta de places ha de ser comunitària per tothom. Però bueno, també tenc que dir que el Tribunal Constitucional, en contra de l'acció política del català a Catalunya, obliga en certa manera que una o dues assignatures s'hagin d'impartir en llengua castellana.
Sí, però ja veus tu el cas que en fan de les decisions dels tribunals superiors.
O sigui, jo que fa 44 anys que era a l'institut, sempre he fet les classes en català i quan...
I no vas tenir mai cap problema.
I no vaig tenir cap problema i en certa manera li posava en castellà quan una cosa no l'entenia i els al·lots ho entenien.
Que és el que fan a Barcelona.
Don Joan Julià, Don Gabriel Gelabert, Don Pablo Capella, tots feien l'escola en menorquí. I quan hi havia coses, com diu en Toni, que això, es posaven en castellà, quan venien gent castellana, però hi havia el castellà, i després que la lección era la lección. Però
era,
sempre,
era en menorquí.
Menorquí pla.
No és català que ratlla en Toni.
Ja hi som.
Una cosa que vos tenc que dir. Vos vull desitjar a tots un bon Nadal, un feliç any nou, aquest, com diu l'anunci de Facebook, l'Eden el 2020, i la veritat, desig una pronta recuperació a tots els malalts que hi hagi de Covid, especialment a un company meu i en Esquí seu, que estan bastant delicats.
Fa temps que hi som, Esquí.
Ja sabem qui són. Que no t'acompanya tu en sa música.
Sí,
i deman, sí, és un company meu de música. I deman per ells una oració, si teniu un moment, perquè els doctors ja fan el que toca. Ara qualcú ha de fer més.
Molt bé. Joan, vinga, moltes gràcies. Bon Nadal, bones festes, fins l'any que ve, que tot vagi molt bé. Vinga, adéu, Joan, bon dia.
Adéu, Joan, adéu.
Molt bé. En Joan León, que mos deixa, bon, nosaltres també quasi, perquè mos hi falten dos minuts. Vinga, un minut per on, José, digues el que vulguis.
Estic encantat i dormiré tranquil avui.
Ah, molt bé, ja vinga.
Però molt tranquil.
Idò.
Perquè posen en marxa la reforma entre l'O i l'Argentina.
Ah, mira, per quan?
Que començarà el pròxim estiu.
Bueno, no sabem si és principi o final, però...
No, a mitjan estiu
quan estic a parlar de turistes faran ses obres, molt
sí,
bé.
I a més hi ha una cosa que estic encantat, perquè al final solucionant un problema greu, perquè diu, se realitzaran més puntos de drenatge i s'hi añade una actuació por zona inundable de 160.000 euros, se són inundable aquesta...
Que està sec que sempre.
I Miquel, allà en el pont de l'Argentina, que no hi ha hagut una bassa mai amb les aigades que ha fet. Amb això gastaran 160.000 euros.
Amb això tens raó, perquè aquí record que una tertúlia quan va sortir, que una de les qüestions que impedien o anava en contra de cap ponts, era que era una zona inundable. I tots els que han comentat si mai havien vist una inundació a prop de l'Argentina, resulta que devia ser en els anells de l'era secundària.
Exactament, molt bé. Sí, sí. Que tinga una bona sortida d'any 2020 i que el 21 sigui un poquet més bo que aquest, que no ens faci passar tanta pena.
I sobretot, que tinguem temps per compartir com l'han tingut en aquesta tertúlia.
Exacte, idò, vinga, torna'm ja, m'assembla que...
Jo no, digues. No me despediré, perquè me pesca dilluns, seguirem tu, jo.
Sí, tu, si com que tu ets els que cobres més de la casa, vull dir, seguiràs, sí, sí.
Ja me despediré quan toqui.
Bueno, bon Nadal, bon any nou, i que l'any que ve
bon Nadal,
sigui millor.
I salut, sobretot, i sobretot salut, Toni. Vale.
Se m'agrada, veiem que va com a bons germans avui, ens veiem d'estar contents. Vinga, gràcies, Toni, gràcies, José, bon dia, adéu.
Adéu, bon dia.
A punt d'arribar ja a la una i mitja, continua tota la programació de COPE d'aquí 3 minutets, al Mirall de l'Església, amb Antoni Forellana i el seu equip de col·laboradors. Bon dia.
COPE Menorca. 89.6 FM.